10 i 39 del matí. Fa unes setmanes vam patir un ensurt després d'assabentar-nos que havia caigut un tros de morter des de 18 metres d'altura a la parròquia de Sant Pere d'Octavià. Afortunadament, ningú va resultar ferit i el debat ara es centra en la restauració d'aquest temple. De fet, ara mateix operaris ja treballen a les obres de sanejament de l'equipament, tot i que no hi ha data de reobertura prevista. D'altra banda, segons mossèn Blai Blanquer, el rector de la parròquia, feia 17 anys que reclamava feines de manteniment de la parròquia. En altres paraules, això ha estat una sorpresa, però relativa. En tot cas, avui des del Sant Cugat a Fons volem acostar-vos l'última hora d'aquestes obres, conèixer la importància del patrimoni amb què ens obsequia el monestir i també les tasques de conservació que s'hi fan. Per això, ens acompanyen a Ones d'Ara aquí a l'estudi Ramon Bernils, el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, mossèn Blai Blanquer. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya l'historiador Domènec Miquel. Molt bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el regidor de Cultura de Sant Cugat, Xavier Escura. Molt bon dia.
Bon dia.
Els tres, gràcies per ser aquí amb nosaltres, per voler compartir aquesta estona d'estudi de ràdio amb nosaltres i per parlar sobre aquest espai únic que tenim aquí a Sant Cugat. En tot cas, comencem per com van aquestes obres de restauració. Mossèn, com està anant la feina?
Està anant. El que no puc precisar és el ritme, perquè aquestes feines són delicades. De moment, el que han fet és retirar de les voltes del temple de la nau dreta entrant i de la nau esquerra entrant, els morters que estaven bastant despresos o que tenien el risc de caure. És a dir, morters, que són aquestes juntes que estan entre les pedres, habitualment són de morter de calç. Algun era posterior i era de ciment ràpid, que és una mica més dur, però despresos. Això ho han anat retirant. D'aquestes queda la nau central, que és més gran i més alta, i que encara no s'hi han pogut posar a retirar. Això és el que s'ha fet fins ara i ara queda, evidentment, reomplir això que s'ha tret, perquè la impressió doncs, que té tothom quan ho vegi endreçat i arreglat.
Exacte.
Per tant, estem a l'inici, diguem, si em parlessis de quin percentatge de feina, home, segurament que no arribem a una quarta part del que s'hauria de fer, em penso.
En tot cas, no ens agosarem encara a dir quan es podrà reobrir el temple.
No, perquè depèn del ritme amb què es vulgui fer l'obra. Si es treballa només un home i una màquina, és una cosa, si en treballen tres, de moment s'ha fet el que s'ha fet, ara s'ha de veure quin impuls es dona, perquè convé i urgeix que s'acabi aviat.
Domènec, es té prou cura del monestir i concretament de la parròquia de Sant Pere d'Octavià? Tu com a historiador, com ho veus tot plegat? Creus que es fa una bona feina de restauració de manteniment?
No, diguéssim, a veure, el problema és que normalment es fan feines de restauració però no es fan feines de manteniment. Aquest és sempre el gran problema que hi ha hagut. És a dir, tu no tens 500 euros per fer una tasca de manteniment, però després potser aconseguiràs 500.000 per fer una tasca de restauració. Aquest és el gran problema que hi ha.
És contradictori això, senyor Escura? Com ho veu tot plegat des de l'Ajuntament?
Doncs tot plegat ho veig com quan vaig entrar jo ara fa 7 anys, que me'n vaig adonar de la tremenda dificultat i complexitat que representava la gestió, no només ja el manteniment, sinó la pròpia gestió de les diferents titularitats del conjunt monàstic. Perquè estem parlant d'un conjunt monàstic on hi ha representat la Generalitat de Catalunya, hi ha representat la parròquia i el bisbat, hi ha representat l'Ajuntament. I tot això ja arrenca doncs, de fa pràcticament 150 anys o més de la desamortització, en fi, vull dir, tota la història coneguda, però diguem-ne que fins que va haver-hi un cert consens i fins que es va mantenir un patronat, fins fa ara 10 anys o 12 anys, oi, Domènec?
12.
Doncs encara hi havia un seguiment compartit d'aquestes diferents titularitats, però que en dissoldre's aquest patronat, clar, va quedar una mica en terra d'ambigüitat de qui era el responsable de cada una de les coses. I llavors a partir d'aquí sí que ja ha sigut una qüestió de persones, de posar-se d'acord entre les persones. Jo penso que afortunadament en aquests moments hi ha un consens, hi ha una bona relació, ens hem posat déu-n'hi-do l'acord amb què hem arribat tots plegats, però ha sigut molt difícil, perquè a l'hora de prendre decisions, evidentment, havia d'estar vinculat a una aprovació, a una normativa que venia de la Generalitat, però la Generalitat era la primera institució que no estava d'acord en tornar a reprendre aquest patronat o ni tan sols un consens a l'hora de fer un consorci o de fer ni tan sols un grup de treball, i això és molt dur, és molt difícil llavors posar-se d'acord. Perquè qualsevol implicació, qualsevol intervenció, necessites aquest vist i plau de la Generalitat, però a la vegada et trobes doncs, amb aquests problemes.
Em resulta sorprenent realment perquè, clar, és un espai únic el que tenim aquí a Sant Cugat. És un lloc excepcional que, de fet, molt sovint en aquest programa hem volgut reivindicar, fins i tot per donar-li més volada a nivell turístic, perquè diem, ostres, Sant Cugat està aquí al costat de Barcelona, tota la gent que ve a fer turisme a Barcelona podria venir també a Sant Cugat, en tres passes són aquí. I sorprèn que un espai que es vol potenciar tant tingui entre cometes que estigui en terra de ningú, com molt bé deia ara vostè, senyor Escura. Això sorprèn bastant, però vaja.
Sorprèn i ens continua sorprenent, però jo penso que és una cosa que s'ha posat fil a l'agulla ja. Vull dir, en aquests moments, per exemple, ja estem tirant endavant una sèrie d'iniciatives de visites conjuntes que ens van posar d'acord amb la parròquia, inclús doncs, amb un guió, i ara sortiran unes audioguies amb quatre idiomes. Jo penso que déu-n'hi-do que estem avançant, malgrat, repeteixo, les dificultats i la mancança d'un marc, diguem-ne, comú de joc, però ens l'estem elaborant entre nosaltres, precisament atès aquesta absència, no?
Digues.
No, dic que malgrat tot, jo penso que és molt positiu el fet de que jo diria que aquests incidents que hi ha hagut darrerament, jo no sé si estaran d'acord els meus contortulians, però jo destacaria tres fets o tres notícies molt positives. Una, que aquesta caiguda de morter no va ocasionar cap mal personal, aquesta seria la bona, primera bona notícia. La segona seria, penso jo, la reacció immediata, que penso que va ser molt positiva, per banda municipal, també per banda de la parròquia i de tothom que es va posar perquè estic parlant a 48 hores d'inici d'una festa major. És a dir, que realment podia ser allà una bomba atòmica que engegués a rodar moltes i moltes de les activitats que estaven previstes. Afortunadament, ràpidament es va reubicar les misses en el claustre, les activitats pròpies en el claustre es van una mica drenar cap a altres llocs, les que no es podien fer allí. I la tercera notícia, potser també de les més importants, és que ens ha agafat una mica amb els deures fets. Què vol dir això? Vol dir que hi ha un pla director en marxa, que no serà complet, però és un pla director on ens el podem agafar i que marca unes directrius i un full de ruta a l'hora de fer diagnòstic i què s'ha de fer en el monestir. Precisament, quines són les rehabilitacions més urgents a tirar endavant. Què vol dir que tinguem aquest pla director? Vol dir que el que ara estem fent ja pot enllaçar amb el desplegament d'aquest pla director. Això és molt important, és importantíssim. És un pla director que feia molts anys que estàvem perseguint i que precisament arran d'aquestes discrepàncies per la mancança de la posada en comú de les diagnosis i dels plans estratègics a seguir en conjunt monumental ho havia impedit i ho havia anat retardant. Això ara ho tenim. Millorable, si vols, discutible, en debat, estem en debat obert precisament tots plegats ara, però ja el tenim i què vol dir això? Que podem anar avançant i això ens permet fins i tot donar un pas de cara a buscar fons de finançament, etc, etc. Llavors jo diria allò que dius de la necessitat de fer-ne virtut. Hi ha hagut un incident, ha caigut morter, han entrat màquines, doncs escolta, ja no surtin, és a dir, ja posem-nos a partir d'aquí a treballar i endavant.
Mossèn Domènec, com ho veieu vosaltres?
Jo penso que aquesta, diguem, dificultat, aquesta paràlisi que hi ha hagut durant aquests anys i unes certes tensions i discrepàncies tenen un fonament que a vegades sembla remot, però hi ha una llei catalana de patrimoni que té unes decisions i té decisions que algunes deuen ser molt encertades i altres segurament que no. Convertir els patronats que hi havia en un element purament consultiu va significar la mort, perquè la gent no estava per perdre temps allà per no fer res. Aleshores, esclar, llavors ha quedat un temps en què ni som ni deixem de ser. Es va intentar fer un altre patronat, es va deixar córrer. Aleshores tothom renta les mans. O de qui és, o qui és el responsable. De forma que aquí ha passat una cosa divertida, no? Que el que creu tenir la capacitat per dir sí o no, per decidir si es pot o no es pot fer alguna cosa, després et diu que has de pagar tu. Aleshores, clar, els drets i els deures han quedat molt mal repartits i això ha durat massa temps i em sembla que, home, el sentit comú s'ha d'imposar i procurar que hi hagi doncs, una entesa, com ja s'havia intentat fer, perquè es havia intentat fer una entesa a tres parts i es va quedar paralitzada. I aleshores hem estat tots aquests anys fent les coses com hem pogut, a vegades estrabant les coses, algun moment bo, després semblava que hi havia recels, i no té per què ser així, perquè a última hora és un patrimoni que el tenim vaja, és un deure que tenim tot, deure que tenim tots, de mantenir-lo i posar-lo actiu i no deixar que es malmeti. Això és un deure de tots, compartit.
De fet, això que deies ara mateix el senyor Escura, això ha estat la gota que ha passat al got, però vostè ja deia fa molts anys, fa 17 anys, de fet, ja deia vostè no, que
la primera entrevista que vaig tenir jo per parlar d'aquest tema em va dir, esclar, si cal, Pedres, poses, digui la missa amb casco. Va ser una broma d'aquestes de mal gust, però després jo he anat guardant els trossos que han caigut, amb el dia que han caigut i el pes que fan. I aquest últim és dels més petits. El que passa que hem tingut sort que mai ha caigut al cap de ningú. Però, esclar, quan dius això i ho escrius i no et contesten, aleshores ha fet falta una alarma social per moure'ns. Gràcies a Déu que no ha estat res més que una alarma. Però això no pot funcionar així, ja es veu. Això hem de ser responsables.
Mm-hmm. Domènec, això ho hem vist en més d'una ocasió. De fet, recordo quan fèiem tu aquella secció de racons de Sant Cugat, que anàvem visitant diferents llocs. Molt sovint era una cosa que posaven sobre la taula, aquesta incertesa de qui es cuida de certs espais i certs aspectes de la ciutat, i ja no només aquí, sinó ho podem fer extensible al país, fins i tot, eh?
No, és que, per exemple, la situació aquesta que havíem arribat, diguéssim, ara últimament, era una situació que era similar al que es va arribar a finals del segle XIX. En el segle XIX l'Ajuntament pagava un cens a l'Estat perquè, diguéssim, doncs, hi havia aquest domini útil, etc., i pagava un cens de reconeixement. Però aleshores, a finals del segle XIX, la Comissió Provincial de Monuments, que era el que hi havia en aquell moment, va començar a interferir moltíssim a la tasca de restauració que feia l'Ajuntament. És a dir, ells manaven i l'Ajuntament havia de pagar. I doncs va arribar un moment en què l'Ajuntament va dir, a veure, considerem que com a protesta, diguem, considerem que la comissió ha incautat els claustres i per tant deixem de pagar el cens. I a partir de 1897 es va deixar de pagar, diguéssim, doncs, el cens com a protesta en aquesta ingerència des de Barcelona, que manar tot el que vulguis però sempre pagant tu. I llavors, esclar, això és el que no pot ser. A veure, qui té el domini eminent també té algunes responsabilitats, eh? Mm-hmm.
Senyor Escura, tot plegat, aquestes impressions que tenen el mossèn Vall Blanquer, el Domènec Miquel, vaja, què li sembla?
Home, jo sóc optimista, i ho dic sincerament. Sóc molt optimista perquè precisament els tertulians que som avui aquí tots tenim una sensibilitat històrica que ens fa valorar molt i moltíssim. No hi ha les funcions de culte que té avui dia la parròquia, sinó el propi monument, em consta, perquè n'hem parlat llargament des de fa molt de temps,
i tant.
I som conscients que les vicissituds, diguem-ne, a curt termini d'uns anys no poden emmascarar precisament el que representa un conjunt monumental de mil anys, en el que jo sempre dic quan vaig a tot arreu, que és el principal monestir de Barcelona. Llavors la gent es queda amb cara, què vol dir de Barcelona? Dic, sí, sí, històricament era el monestir més important del comtat de Barcelona.
Exacte.
I és més, això des d'un punt de vista històric, tota la funció de repoblació que va tenir per la Catalunya Nova és indiscutible i prou conegut, però és que fins i tot des del punt de vista artístic, des del punt de vista artístic es pot defensar que Barcelona té un magnífic romànic, té Sant Pau del Camp, té un magnífic gòtic com és Santa Maria de Pedralbes, però la transició del romànic català al gòtic català, el llibre de manual que representa el nostre monestir, és únic. És únic. I això és una peça de patrimoni que Barcelona, ja no parlo de Sant Cugat, és que parlo de Barcelona, hauria de posar en valor.
Sí, sí.
I això és un missatge que estic intentant transmetre, perquè ara que els hi venen tants turistes que ens n'envien alguns cap aquí.
I el mateix claustre, perquè veure, el mateix claustre és indiscutible que és el millor claustre romànic que hi ha a Catalunya. I en el conjunt d'Espanya, després de Silos, segurament també és el millor. Vull dir, a nivell peninsular, Silos va per davant. Però el segon pot ser Sant Cugat tranquil·lament.
És sorprèn que no quedi reivindicat això, que no quedi tan reivindicat com potser hauria de ser-ho. És el que...
Jo penso aquí hi ha hagut molta gent de la cultura que ho ha reivindicat i que ho valora i tal. Però hi ha un problema que per mi és més greu, almenys en el temps en què correm.
Sí.
I és que, a veure, com vol utilitzar la ciutadania aquest patrimoni? Perquè, és clar, veuràs, un polític, posem per cas, pren unes decisions molt hipotecades pels seus electors. Deixem-ho córrer, ha de ser així. Aleshores, si una ciutadania aprecia molt tal o qual valor, li serà fàcil al polític doncs potenciar-ho. Però si la ciutadania, o per ignorància, o per sensibilitat, o pel que sigui, utilitza malament aquests grans elements històrics que tenim, sí, aleshores el pobre polític es troba entre espasa i paret. I el mal ús que es fa de l'entorn del monestir, que és una cosa pública, coneguda i denunciada, això, home, no ho podem atribuir a l'alcaldessa, doncs al regidor aquest o al regidor aquest. És la ciutadania que ha de posar seny i valorar les coses que té quan les té. Hi ha llocs que no tenen res, però aquí tenim una cosa que s'ha de valorar bé, i si no, anem a escola.
Clar, en tot cas, això és una mica això que es diu molt sovint, de que la ciutadania s'hauria de preguntar molt sovint, amb tots nosaltres al capdavant d'aquesta ciutadania, compte, dir què puc fer jo. És això que molt sovint plantegem en contextos tan diferents i que avui, òbviament, no és menys. Ara el senyor Escura ha fet una explicació de la importància que té aquest conjunt. Jo això li volia preguntar al Domènec, que també ho ha tirat endavant, però si hem de destacar, el que m'agradaria fer avui també és reivindicar el que tenim aquí. Trobo que ho estem fent, que estem explicant la importància que té, la importància més que hauria de tenir a ulls d'aquells que no coneguin aquest espai. Però què més podem dir sobre el monestir? Què té d'especial aquest conjunt que el fa diferent a d'altres? Això, Domènec, que ens ho vols explicar tu perfectament. I també la resta de tertulians, clar.
Sí, des del punt de vista arquitectònic, o des del punt de vista, diguéssim, monumental, hi ha dos valors que són claus. Primer, que no hi ha cap altra església en el país que es vegi també la transició del romànic al gòtic, sí, que es pugui llegir i que, a més, a veure, sigui una transició tan didàctica que la puguis explicar, diguéssim, a les escoles i això. És una cosa
és
molt...
És visita bonica, obligada per les escoles.
I el segon és realment el claustre. El claustre és una petita meravella que, vull dir, doncs, no n'hi ha, diguéssim, el claustre de Girona es pot comparar, però és un claustre més petit, és un claustre catedral, és una cosa, diguéssim, diferent, i això, diguéssim, ho fa únic. A veure, jo diria que hi ha dos problemes. Un és que això és un monument nacional, però que el país mai se l'ha pres massa en sèrio. És a dir, fins i tot en l'època en què va estar gestionat per l'Oficina de Monuments de la Generalitat, tampoc és que l'Oficina de Monuments de la Generalitat fes una especial promoció del monestir de Sant Cugat. I aquesta és una realitat indiscutible. A veure, des de nivell de Sant Cugat, el problema ha estat històricament en què el monestir sempre ha sigut l'enemic. Jo sempre, quan faig broma, dic que la història de Sant Cugat o de la ciutat és Sant Pere contra Sant Cugat, És a dir, la gent de la vila agrupada, diguéssim, sota la bandera de Sant Pere, contra els monjos que estan agrupats amb la bandera de Sant Cugat. I això ha fet que, a partir de la desamortització, com que no existien béns de propis en l'Ajuntament, doncs els únics béns que tenia va ser el monestir, i en aquí es van anar inquivint tots aquells serveis municipals, Tot el que diguéssim calia fer d'equipaments i de més, doncs es feia dintre del monestir. I aleshores, a veure, aquesta tradició d'utilitzar el monestir una mica com equipament s'ha mantingut tranquil·lament fins a l'arribada de la democràcia. I després, ara que això ja no cal, home, hi ha certes inèrcies que encara es mantenen.
Home, hi ha moltes coses que es fan encara, hi ha moltes coses que es fan
encara dins. Per exemple, diguéssim, jo trobo injustificable que el tast de vins es faci dintre del claustre. I que continuï siguent com una mena, doncs això, és perquè es considera el claustre que és no un monument, sinó que és un equipament municipal. I llavors, home, doncs hi podem fer-hi un tast de vins, O podem fer-hi el xiqui parc de l'Institut de l'Infància, posant en allà palets i no sé què més, i ocupant i dificultant la visita d'aquest possible turista que vingui, no?
També,
aquestes
també,
coses no...
També passa amb el celler cooperatiu, això, si no vaig errat. És un espai que també té aquest doble ús, per una banda com a reconeixement del patrimoni de la ciutat, i d'altra banda com un equipament. De fet, a la Festa Major ho hem pogut veure convertit en la plaça del jazz, un espai, a mi m'ha agradat molt, tot s'ha de dir, però la cosa és...
Però el celler és, diguéssim, s'acaba d'inaugurar, Vull dir que és la primera Festa Major que ha passat, Vull dir que, per tant, en fi, encara se li han de donar, diguéssim, més usos.
Queden dos minutets, senyor Escura, què li sembla aquesta opinió del Domènec?
Coincideixo en bona part, És a dir, i de fet enllaça una mica amb el que dèiem, ho sembla, de també la responsabilitat també de la ciutadania, perquè és que realment hi ha una pressió importantíssima, una pressió brutal per banda del món associatiu i de les entitats de fer coses en el monestir, de fer coses a dins del claustre. Què passa? Doncs que evidentment el seu monestir intraurbà, al centre de la ciutat, altra cosa seria que fos perifèric, com molts monestirs que permeten més aquest tipus de visita, de valoració patrimonial, etc etc. Aquí, el ser tan cèntric, passa a ser d'ús públic, per dir-ho així, i aquí venen les confusions, perquè realment la gent s'ho pren com una plaça pública més, i no ho és, i no ho és, i es mereix un respecte i potser també una modificació d'usos, que el Domènec sap perfectament que combrego amb aquesta idea.
Mossèn.
Jo, en aquesta qüestió de la valoració, una cosa secundària, perquè també té la seva importància, és que a partir del 1714 cèlebre, el monestir sofreix una transformació, en fi, ara no vull explicar les causes que ja són conegudes.
Queda menys un minut
per
acabar.
Però això està visible a les pedres de la Casa Bacial, visible al segle XV i el XVIII, que és el... I després, última cosa, sí. A part de tot això, aquest és un dels monuments en el qual hi ha vida. Vida religiosa i vida associativa i vida solidària, perquè avui per avui Sant Cugat, sort ne té el monestir, per fer front a la pobresa gran que ja té.
Doncs d'això es tracta, d'aprofitar aquesta vida, de donar-li vida, de mantenir-la, que és el que és la feina que ens toca a tots i a totes. Hem parlat avui de l'estat del monestir, del futur del monestir, tant de bo que sigui tan brillant com ha estat fins ara. N'hem parlat amb en Blai Blanquer, en Domènec Miquel i en Xavier Escura. Els tres, moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
Adéu-siau.
Gràcies.